Radio Vilafranca.
Avui el Marc Compte ens proposa començar la secció cinematogràfica a ritme de Beatles. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Beatles, cinema, com lliga això?
Sí, ara portem, no sé si va ser l'any passat o fa dos, que van treure un documental inèdit de la preparació de l'últim àlbum del Get It Back, que van acabar tocant il·legalment al rooftop, bueno, allà un edifici de Londres. I bé, ara tenim que anunciar per sorpresa quatre pel·lícules dels Beatles a mans d'un director molt ben conegut com és Sam Mendes, que ha fet pel·lícules com American Beauty i ha estat guanyador també d'Oscar amb Camino a la Perdición, Skyfall o 1917, i afronta com ara com el projecte de la seva vida, i molt ben recolzat perquè totes les famílies han donat l'okay, algo molt inèdit, perquè sempre tenen les seves
sempre hi ha picabaralles,
tonteries.
I més aquí al quartet de Liverpool, no?
I també han donat, que això ara ho podem comparar amb algo bastant recent de la setmana passada, com és Priscilla, han donat el vistiplau a que la banda sonora o tingui la seva música dels Beatles, perquè en Priscilla no hi havia res del Elvis.
És veritat, la Sofia Coppola no va poder incloure cap cançó, que era una cosa estranyíssima.
Sí. I això és és un gran que en contra per una pel·lícula quan és algo musical, no? I bé, les pel·lícules, cadascuna estarà narrada des del punt de vista d'un dels membres de la banda de Liverpool. Totes quatre convergiran d'alguna manera per explicar la història completa del grup des dels seus inicis fins a la seva separació el 1970. I estan programades al voltant del 2027.
Suposo que no sabem qui interpretarà cadascun dels Beatles, no?
No, de moment només hi ha hagut això, l'aprovació, l'anunciament del director i que la data de l'any.
És un projecte sonat, aquesta tetralogia, quatre pel·lícules sobre els Beatles. No m'estranya que Sam Mendes digui que és el projecte
seva vida. Tens una pressió de tots els Beatles vius i de tots els fans que donen molt pel sac.
Aviam com se n'en surt. Avui hem guardat la catifa vermella, la traurem pels Oscars, ben lluent, però sí que parlem d'un festival que se celebrarà aviat, del qual en saps cosetes.
Sí, arrencarà el proper 18 d'abril, és el Festival Internacional de Cinema de Barcelona, Sant Jordi, el Barcelona Film Fest, que arrencarà amb la projecció de Casa en Flames, de Dani de la Orden. Ara comentarem una miqueta més.
Has dit Casa en Flames en català?
Sí.
Dani de la Orden, pel·li
sí,
en català.
Sí.
Val, ens
sí,
quedem
amb
això, ja hi tornaràs.
De moment sí, el repartiment, tot i que aviam què passa, però bueno. Bueno, jo ho he traduït en català, aviam, després podem equivocar. Doncs aquesta serà la pel·lícula encarregada d'inaugurar aquesta vuitena edició. En aquesta edició compta amb bastanta presència de produccions catalanes i espanyoles, igual que ho va fer l'anterior. I he destacat aquesta pel·lícula que és la que obre, que és La Casa en Flames, per Dani de la Orden. Comèdia dramàtica rodada en català sobre una família que desvella els seus racons més foscos i amagats en una trobada de cap de setmana. Tenim l'Emma Vilarassau, l'Enric Auquer, Alberto San Juan, la Clara Segura i la Macarena García. Per tant, repartiment de luxe a nivell local i estatal. El guió va càrrec d'Eduard Sola, amb qui Dani de la Orden té un bon vincle de col·laboració amb Barcelona Nit d'Estiu i Barcelona Nit d'Hivern, que són les obres que van impulsar la carrera d'aquest director.
Funcionen molt bé tots dos, sí.
I he vist una mica la foto, el cartell promocional de la pel·lícula, i té molt bona pinta. Jo crec que estarà situada així, zona de Cadaqués, una miqueta per aquella zona, de la costa, i aviam què tal aquesta pel·lícula. I l'altra...
Doncs això que et preguntava jo pel català, no, ja ho has fet bé, ho has traduït bé. La pel·lícula està rodada en català i la seva premier mundial serà aquí al Barcelona Film Fest.
I l'altra, que aquesta no he buscat, en teoria no està traduïda, que és Alumbramiento, del Pau Teixidor, que és el segon llargmetratge d'aquest director. Està inspirada a la pel·lícula en fets reals i explica la història de la Lucía, que és una nena que està ingressada a Peña Grande, un reformatori per a adolescents embarassades. Allí crearà una forta amistat amb les seves companyes i descobrirà que se li vol arrabassar allò que encara té, el seu fill. Per tant, ubiquem una miqueta, estarà situada al 1982. Per tant, tenim ja una mica per contextualitzar de què pot anar.
Dèiem que guardarem la catifa vermella pels Oscars i després per quan se celebri el BCN Film Fest, perquè ja han confirmat les primeres visites internacionals. Són Meg Ryan, Vincent Pérez, Clara Lago, Eric Toledano, Olivier Nakache, són alguns dels grans noms. Wim Wenders també serà protagonista d'aquest Festival Internacional de Cinema de Barcelona, que s'escau per Sant Jordi, no? Si fa no fa, sol coincidir.
Sí, del 18 d'abril al 24, més o menys.
Música de Hans Zimmer, que posava la banda sonora a la primera Dune, i aquest cap de setmana ens arriba la segona.
Per situar, primer anem a la primera part. O sigui, la pel·lícula, la segona, no és una seqüela, és una continuació, és el llibre original dividit en dues parts. I la primera, que es va estrenar fa 2 anys, bueno, estava en pandèmia, per tant, context complicat per estar en aquesta gran producció. Per tant, aquesta segona part s'espera que la rebenti en visualitzacions i en espectadors. I la primera, parlem de l'aventura o aquesta creuada d'un heroi jove amb una enorme càrrega emocional, que és el Paul Atreides. És un jove brillant i de gran talent que té un destí enorme sobre la seva espatlla, que haurà de viatjar pel planeta més perillós de l'univers per assegurar el futur de la seva família i del seu poble, mentre que els dolents s'enfronten per un dels recursos més excepcionals del planeta, que té el poder de desbloquejar tot el potencial de la humanitat. Només els que aconsegueixin dominar les seves pors podran sobreviure. En un futur llunyà, enmig d'imperis interestel·lars, amb famílies feudals en expansió, hi ha planetes controlats per cases nobles i no tan nobles, i d'on es basen les relacions i les lluites humanes. És una mica un reflex de l'actualitat, de la humanitat, perquè tracta sobre persones reals, temes complexes com l'ecologia, l'evolució i la supervivència, i les batalles diàries entre éssers humans al voltant de l'amor, la lleialtat, el deure, la traïció, el poder. En fi, és un mirall sobre el que vivim.
Saps que hauré de tornar-me-la a mirar?
Per això vaig voler contextualitzar la primera part, perquè aquí m'he deixat moltes coses, perquè...
És que és molt complexa, eh?
Costa d'explicar, sí.
Sí, clar, és tot un microcosmos, tot un univers format per tribus, per pobles, molts personatges, molts mons, moltes escenografies. És molt ric i molt complexa. I ara pensava, escoltant-te, que abans de mirar d'un part dos, potser que revisi aquesta primera, que recordo que em va agradar,
l'han
però
inclòs
és una de moltes coses.
A Netflix, crec, que abans d'ahir o per ahir, més o menys.
Sí, l'han agafat.
L'han inclosa, sí.
Una primera part que se'n van dur 6 Oscars.
És que, déu-n'hi-do, és que és una superproducció impressional. Ahir vaig veure un vídeo del llibre fotogràfic de plans, que a vegades fan moltes pel·lícules, de tot el rodatge, és preciós, els plànols del desert, Ara crec que se'n van anar també per Hongria, fan una miqueta de tot. Però bueno, anem a explicar la segona part.
Escoltem el tràiler?
Sí.
Què et sembla?
Paul. Tranquilo. Estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
Son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotras lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
¡Carga!
Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
Me encantaría ser igual que tú.
Tal vez te enseñe el camino.
Encárgate del profeta. Manda asesinos.
Fate Rauza es un psicópata.
Veo posibles futuros simultáneamente. Y en tantos futuros, nuestros enemigos vencen. Pero veo un camino. Hay un camino angosto.
Forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. El poder definitivo.
Quiero que sepas que te amaré mientras respire.
Nunca me perderás, no mientras sigas siendo quien eres.
Piensa lo que estás a punto de hacer, Paul Atreides.
¡Silencio!
¡Se sirven de esta profecía para esclavizarnos!
Quines ganes, de veure la segona part, tot i que primer tornaré a visionar la primera. La tinc una mica oblidada,
jo,
però
sí que m'agrada.
Jo crec que
aniré directe sense mirar la primera. I aniré... La meva idea és diumenge al Kubrick, però en versió original, que també la fan avui, fan dues sessions, i no sé si és la de les 8 o 9, ara no recordo bé l'horari, que és en versió original també, i a dissabte també amb dos passes més i diumenge també.
De fet, diuen que aquesta segona part està bàsicament pensada per consumir a sala de cinema.
Home, jo crec que els plànols que tens del desert i de tots els cucs aquests de sorra, crec que és espectacular. Anem a explicar una miqueta com explicàvem abans amb la primera part.
Sí, com evoluciona.
Acaba quan la primera part, quan el Paul s'uneix oficialment als Fremen, és una de les tribus que abans de començar la secció amb la Sílvia comentàvem que no ens en recordem.
No recordem ben bé tots aquests pobles diferents.
Quins hi ha. I planeja portar la pau a Arrakis, que és el planeta, i la pel·lícula se'n va al negre quan el Paul i la seva mare, Lady Jessica, que és la rèplica Ferguson, viatgen amb els Fremen a la seva ciutat natal. El Paul veu un membre Fremen muntant en un cuc de sorra. Aquí s'acaba la pel·lícula. Llavors anem que a la segona part el Paul s'uneix a la tribu dels Fremen, comença un viatge espiritual per convertir-se en aquest Messies, per intentar impedir l'horrible, aquesta guerra santa en nom seu que s'estén per tot l'univers. Anem al repartiment ràpid, perquè és espectacular.
És galàctic.
Austin Butler, Timothée Chalamet, Zendaya, la Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Lea Seydoux, Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, i crec que m'han deixat
més. I el Bardem es veu que fa un paper destacat, prou important.
Sí. Ah, no, la promoció amb el repartiment principal està a totes les rodes. Totes, sí.
Sí, i és un paper important.
I li tenen molt de respecte als joves com una figura important del món del cinema de Hollywood, és curiós.
Ah, sí, l'admiren, mira que ha treballat poc allà.
Sí, mira. Però amb el Josh Brolin, com que van fer aquella pel·lícula, ara no me'n recordo del nom, però tenen aquesta amistat feta de moltes produccions.
Què diuen de Dune Part 2, doncs, que és l'escenificació plus quan perfecta, èpica i poètica. altres crítiques. Superproducció excel·lent, que eleva la ciència-ficció a art. I, sobretot, millora la primera. La primera no era perfecta, s'ha de dir, tot i que estava molt bé i li sobrava metratge, al meu gust. Però diuen que millora, evidentment, la primera, que era una mica imperfecta, que no acabava d'aconseguir el que es volia, i que aquesta és una obra mestra. És que tots els adjectius que he trobat són així,
sí, no, hiperbòlics. Ho deixen tot molt bé. Ho haurem de veure.
I, sobretot, insisteixen en que d'un per dos s'ha d'anar a veure al cinema. Quines altres històries portes?
Dream Scenario.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Eh? ¿Atender?
¿Pasaba esto?
No, era distinto.
¡Paul! Últimamente pienso mucho en ti.
Sí.
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí.
Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera.
A mí también me ha pasado lo mismo.
¿Tienes una foto?
¿Has estado soñando conmigo?
¿Que sí he soñado contigo?
Sí. ¿Por qué yo? No sé, supongo que soy especial.
¿Cómo se siente ser viral?
¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo?
El Juanche es guay, es el tío de pesadilla.
Ya querría yo aparecerme en sueños.
¿Y yo?
Sí. Bueno, tiene su aquel.
¿Y cómo está llevando eso?
Bueno, no nos gusta mucho llamar la atención, ¿sabes? ¿Crees que la gente te verá desnudo en sus sueños?
Quizá miles. Espero estar comportándome.
No, no, ¿qué va?
O sea que ya soy guay, ¿eh?
Yo no iría tan lejos.
¿Cree que soy un padre guay?
La fama suele traer efectos colaterales no deseados. Deberían prepararse para ello.
Creo que deberías tomar las riendas de esto.
¿Qué? ¿A qué te refieres?
Da vergüenza, Paul.
¿Qué parte?
Supongo que ya te veré en mis sueños.
Sí. Espero que no.
Gracias.
Aquest Paul que surt als somnis de tanta gent és Nicolas Cage.
Que en un registre totalment diferent a el que ens té habituats, aquí molt de comèdia, diuen que és una obra mestra de la seva carrera, com una de les millors. Jo crec que surt molt de la seva zona de confort a fer una mica el... com en riure's una mica del seu paper. I aquí el tenim com a Paul Matthews, que és un home de mitjana edat, és un home tranquil, un professor amb una vida monòtona i avorrida a l'Universitat d'Osler. A casa seva, la seva dona porta les regnes de la relació i la gent se'n burla per com és d'avorrit, encara que la seva vida de cop canviarà quan la gent el comença a veure en somnis. Però no hi participa, sinó que només hi passeja.
És com un espectador, no?
Se'ls mira.
Surt per allà.
Sí, hi ha escenes que podries estar cremant una casa i ell s'ho mira, també. Bastant curiós, no? Llavors, la gent li comença a preguntar si apareix aquest home als seus somnis. Es comença a fer famós, es fa viral, apareix a les televisions, l'entrevisten, tot bé, fins que se li comença a girar aquest punt de celebrity i aquest moment al tràiler de ho sabràs portar, ho sabràs gestionar, i això, bueno, li explota una miqueta tota la cara sobre quines seran percepcions seran certes o no i què passa quan els somnis es transformen en malsons.
Diuen que Dream Scenario recupera el millor Nicolas Cage abans de convertir-se en mem de si mateix. És rareta, la pel·lícula. Ja la qualifiquen de comèdia surrealista, plena de situacions estranyes, i també en destaquen que fa aquesta lleugera crítica, però molt aguda, a la cultura de la cancel·lació, tot i que no és el tema central. The Hollywood Reporter, per exemple, diu Cage és or còmic en una de les comèdies més agudes d'aquest any 2024. Es diu Dream Scenario. I tenim una altra pel·lícula.
Dos xiques a la fuga.
The case, Santos.
Not on your life.
Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
You're not wearing that.
I just came from work.
I came from Toledo. I don't dress like it.
I'm not here to peddle my wares.
I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey babe. We get our act together, together.
Girlies drive away. Pennsylvania's most trusted name in cargo.
Qui són aquestes dues xiques a la fuga?
Doncs trobem que són en una comèdia la història de la Jamie, un esperit lliure i desinhibit que lamenta haver trencat amb la seva xicota, i la seva amiga, la Marianne, que busca desesperadament descontrolar-se. A la recerca d'un nou començament, les dues amigues comencen un viatge per cap a Tallahassee, però les coses torçaran quan es creuen amb uns criminals ineptes. L'altra cara, qui són aquests criminals? Un misteriós home, perseguit per com una banda, intenta amagar-se d'algú que el persegueix mentre porta un maletí. El seu destí és tràgic, l'objecte del desig, el maletí que no sabem què porta dins, acaba el maleter d'un cotxe de lloguer, que els matons recolliran el cotxe, veuen que ha estat llogat per dues noies joves, que són les protagonistes que comentàvem abans. Així començarà una carrera per part dels dos grups, un on busca el tresor i les altres fugint de les persones que estan interessades en el que porten el cotxe. Aquesta és la nova pel·lícula d'Ethan Coen.
Sense Joel Coen.
Sí,
no això... podem dir germans Coen perquè un de moment està retirat, és la pel·lícula d'Ethan. D'una banda, diuen que és divertida, irreverent i refrescant. És la primera pel·lícula en solitari d'Ethan Coen després de la retirada del germà, però que està lluny de les grans pel·lícules dels germans, que estaria més a prop per entendre'ns d'A.B. César que no pas del gran Lebowski, però The Washington Post, per exemple, només critica amb un sol adjectiu, oblidable. I Variety diu, dura 84 minuts i està pensada per ser fàcil de veure, però no deixa de ser una nimietat. Repdu, Ethan Coen.
Sí, sí, ho he vist.
Aviam què hi diu el públic. I un parell de recomanacions cinematogràfiques finals. La 8a edició de la mostra BOC de curtmetratges, aquesta mostra que organitza Òmnium Cultural, arriba a Vilafranca aquest cap de setmana i podrem veure els curts finalistes d'aquesta edició a l'ASSI. Avui a les 7 i demà a les 6. I la sessió d'avui comptarà amb dos dels directors d'aquests curs seleccionats, Joan Vives i Elia Lorente, que presentaran les seves obres. I recordar-vos també que avui acaba el cicle de Cineclub, La Garalda i l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre feixisme, sobre nazisme. Ahir feien una primera sessió i avui fan la segona i a 9:45 de la nit projecten El Hijo de Saúl. Marc, la setmana que ve ens hem de mullar sí o sí i fer porra pels Òscar.
Ja ho preparo, doncs.
I aquest cap de setmana, o la setmana vinent, ens tocarà veure American Fiction, no?, que ens deies que era la gran tapada.
Sí, a l'Amazon Prime, sí.
I fa, un o dos dies que ja la tenim a Amazon Prime, perquè ha anat directe a plataforma, no passarà per les sales de cinema. Així que ens mirem American Fiction, que tu deies que era la gran tapada, que està molt nominada, i potser pot fer canviar aquesta porra inicial, i ens mullem divendres que ve.
Entesos, doncs fins divendres que ve.
Gràcies, Marc, bon cap de setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Pinceum mostra en una exposició les restes arqueològiques que es van trobar durant les obres del nou edifici. Aquesta exposició du per títol 129 vides, de quan la Pesta Negra va arribar a Vilafranca, i s'inaugura aquest divendres com la primera exposició temporal d'aquest nou Pinceum. Com ha explicat el director del Museu de les Cultures del Vi, Xavier Fornos, aquesta exposició vol donar a conèixer una part important del jaciment arqueològic que va aparèixer durant les obres del nou Pinceum, concretament en l'enderroc de l'edifici de Calpà i Figues, l'estiu del 2018. Per Fornos és també totalment coherent que la primera exposició temporal del nou Pinceum entronqui amb els orígens de Vilafranca i amb unes restes que es van trobar precisament en la seva mateixa seu. Subirats prepara la celebració del 8M. La regidoria de feminismes de l'Ajuntament penedesenc presenta un programa d'activitats en el marc de la celebració del 8M, Dia Internacional de les Dones. Amb la col·laboració d'altres regidories s'han organitzat diverses activitats, totes elles amb l'objectiu de celebrar, reflexionar i reivindicar els drets de les dones en totes les esferes de la vida pública i privada. El 8M és una data que contribueix a sensibilitzar la població entorn les desigualtats de gènere encara existents, reivindicar canvis més efectius i reconèixer les aportacions de les dones d'arreu del món en els diferents àmbits socials, culturals i econòmics. Les activitats, que arrencaran el 4 de març a les 5 de la tarda a la sala de plens amb un taller participatiu sobre sexe i gent gran a càrrec de la sexòloga Cristina Brull, s'allargaran fins al 10 de març. És la data escollida per celebrar la 5a edició de la Cursa de la Dona, que arrencarà a les 10 del matí des del Castell de Subirats. El Centre La Sínia de Calafell de la Fundació Santa Teresa ha fet una donació de 25 coixins terapèutics a l'Associació Penedès contra el Càncer, destinada a persones intervingudes de càncer de mama. Són coixins que han confeccionat persones grans, persones amb diversitat funcional i voluntàries que assisteixen al centre de dia en el marc del projecte Filem Prim. Des de Penedès contra el Càncer han agraït el gest de generositat del Centre La Sínia, remarcant que iniciatives com aquesta són una mostra més de que és possible construir un món més solidari i més compromès amb la lluita contra el càncer. Aquest diumenge, al local Rosent Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, el grup Magret, companyia teatral de Vilafranca, representa l'obra Losers a 6:45 de la tarda. Escrita per Marta Botxaca i interpretada per Marta Escudé i Gregori Escalona, Losers és una comèdia romàntica que ens planteja que l'enamorament i l'amor són molt bonics i molt idíl·lics, però el dia a dia potser és una mica més difícil i una mica menys de color de rosa, segons recull la sinopsi de l'obra. Els dos protagonistes, la Sandra i el Manel, hauran de conviure amb les particularitats de l'altre. La funció forma part de la 33a roda de teatre de l'Alt Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45. La Fleca Parés de Vilafranca ha començat l'any 2024 amb molt bon peu, sent distingida a finals de gener com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Actualment, al capdavant de la Fleca i pastisseria familiar hi ha la quarta generació, formada per el Gavi, la Meritxell i el Marc Parés, que avui ens acompanya. Bon dia, Marc.
Bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Què suposa aquest reconeixement? Què implica?
Bueno, en primer lloc, fa molta il·lusió, no? Perquè més enllà de la porta a casa vol dir que hi ha algú que et fixa en la feina ben feta que fas. I per nosaltres, doncs, que som quarta generació, doncs ens fa molta il·lusió. Especialment perquè nosaltres som forners i també fem pastisseria. I que se'ns reconegui la feina de pastisseria, doncs ens fa especial il·lusió.
Sou més novells en pastisseria.
Correcte, nosaltres som en pastisseria, comencem a l'any 70.
La tercera generació.
Sí, exacte, el meu pare. El pare va començar amb la pastisseria i va fer una aposta forta, doncs, en aquest cas, enfocant les en botigues en pastisseries i amb la meva formació a l'estranger, bàsicament a França, i bé, molt content.
Després parlarem d'aquesta formació, de quan decidiu que seràs pastisser i com va anar. Però deixa'm que et demani, ja que us han distingit com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Em sembla que a Catalunya hi ha molt bon nivell, no?
Sí, nivell top. Sí, sí. Actualment Catalunya és capdavantera en el món de la pastisseria i de la fleca a nivell espanyol.
Actualment, com dèiem, al capdavant de la fleca i pastisseria familiar hi sou tu i els teus germans, el Gavi i la Meritxell, quarta generació.
Correcte.
Que us heu repartit una mica les tasques, no? Explica'ns com.
Bueno, de manera natural.
Sí?
No és que ens sentéssim...
Van a rodar.
Sí, 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 sí. No és que ens sentéssim un dia a taula i decidíssim les funcions de cada un. Vull dir, va sorgir de manera natural. Les inquietuds de cada un, doncs d'una manera natural, han anat fluint cap a un cantó, cap a un altre, i s'han sopegat, doncs, que, bueno, que hem acertat en les decisions de quin era el lloc de cada un i a partir d'aquí doncs, treballar molt, aprendre molt, llegir molt, viatjar molt i molta persistència.
Explica'ns una mica l'àmbit de cadascú. Tu ets el pastisser?
Sí, sí, sí. Bueno, el meu germà, el gran, doncs, en Gabriel, doncs, ell, doncs, sempre li ha agradat molt el món de les masses i dels ferments. I bueno, doncs, ell ja va d'entrada, d'un bon principi, doncs, ja va quedar fascinat amb el món de, molt complex del pa. No? Pensa que el pa és matèria viva i dominar la matèria viva és molt difícil. És molt difícil. Cert és que a dia d'avui doncs disposem d'uns mitjans, bàsicament de freds i de batidors i de neveres i de congeladors i tot això que ens ajuden a domesticar el que són les masses fermentades. Però tot i així s'ha de tenir molta cura de com es barregen els ingredients, en quin moment es tira el ferment, quin ferment triem en cada elaboració per tal de que el producte final sigui d'una manera o sigui d'una altra.
Afortunadament sembla que comencem a recuperar certa cultura del pa que havíem perdut perquè han estat uns anys molt durs per als forners, per al pa, amb una competència deslleial, amb productes que no se'ls pot anomenar ni pa. Tots bueno, ens hi vam abocar i sembla que mica a mica hem tornat als bueno, orígens, no? Aquell pa bueno, que és pa i que ens agrada.
La gran majoria de dubtes que puguem tenir sobre l'existència i la desaparició del pa fet com abans i tot això, doncs sempre hi ha una raó històrica. Vull dir, als anys 70, vull dir, el pa només el venia als forners i a Catalunya va rebre una forta immigració. Va duplicar la població catalana. Clar, els forners es van veure desbocats. I tant de pa fèiem, tant de pa veníem. Estem parlant dels anys 70, 80, fins a principis dels 90. Vull dir, l'únic punt de venda on se servia el pa era que és el forner. Llavors, clar, degut a l'altíssima demanda que hi havia del moment i degut a que també doncs, els bars, els restaurants, també doncs, hi havia una certa cultura doncs, molt més àmplia que s'ha perdut en molts casos dels bars antics, no?, doncs que feien grans demandes de pa i això, doncs clar, vull dir, s'havia de solucionar d'alguna manera i la manera de solucionar-ho era produir molt i quan es produeix molt és impossible fer un pa de qualitat. Llavors, a partir d'aquí, doncs clar, doncs, llavors als anys 90 doncs, apareixen els supermercats, amb la primera aparició dels supermercats doncs, ja hi ha una baixada de ventes de pa de cara al forner. Posteriorment, llavors, hi va haver el pa precuit, amb el pa precuit ja van entrar a tots els bars, entre tots els bars els forners també van perdre tota la clientela o la gran part de la clientela del que és els bars d'esmorzars i de dinars es van ficar de moda doncs, tots els pans precuits. A partir d'aquí doncs, van aparèixer els pans a les gasolineres, els pans a les gasolineres han desembocat en franquícies, les franquícies han desembocat en petits punts de venda de pa calent, i clar, tot això ha fet que el mercat quedés totalment ja cobert i sobresaturat no? en quant a oferta. No? Llavors els forners, a partir d'aquí, nosaltres concretament el 98, va ser doncs, quan vam decidir doncs, apostar pels ferments naturals. No? Que llavors, a partir d'aquí, ja hi ha doncs, una miqueta doncs, de trampa entre el ferment i massa mare natural, que és la massa mare natural, que és el ferment, però són temes molt tècnics que llavors aquí ajuden a despistar i entrar en el joc a les grans fàbriques de pans, que diuen que fan pan massa mare, però què és la massa mare, o hem de distingir què és massa mare, què és de ferment, vull dir, però tot això és un tema
però
que...
Però quan el tastes, saps que t'estan enganyant.
Però al final...
Però clar, el preu és molt competitiu.
Tots ens deixem enganyar d'alguna manera
sí,
o altra.
Sí, sí.
I llavors, doncs, clar, les regles del joc no són clares, no? En el món del pa i en el món del pa i en el món dels oficis en general. Vull dir, no, les regles no són clares perquè estan descuidades.
Vosaltres primeu aquests ferments...
Correcte. Si nosaltres vam recuperar els ferments, com t'he comentat abans...
Als 90?
Al final dels 90. Devia ser a finals dels 90, principis del 2000. Sí, a finals dels 90 va ser. Saps, quan vaig decidir anar amb un ferment natural, el vaig fer, el vaig crear, però no, clar, evidentment no en tenia.
El vau crear a casa?
Sí, sí, correcte. Amb mètode tradicional, a partir d'una poma, qualsevol fruita que faci una reacció alcohòlica. I bueno, i a partir d'aquí doncs, vaig anar amb un ferment a la universitat i vaig dir, bueno, tinc això i no l'entenc. I a partir d'aquí...
Té vida pròpia.
Sí, 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 clar, ho volia entendre, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, doncs, vam fer amb dues professores de la universitat, l'Helena Cordón i la Rosa Maria Carbó, doncs vam fer un treball excepcional de cooperació i a partir d'aquí doncs, vaig entendre a la perfecció els ferments i a partir d'aquí desenvolupar els pans que havien de desenvolupar.
Cuidant també les farines autòctones,
correcte, correcte.
Ecològiques...
Correcte, correcte.
Sí, el sense bueno, gluten, que també ha arribat...
Autòctones és molt complicat, eh?
Sí,
sí, és complicadíssim perquè no hi ha grans extensions de blat a Catalunya. Treballem amb una farinera, amb diverses farineres d'aquí, locals, però vull dir, el que és la Vilafranquina, i a Banyoles, la Coromines, i amb farines del territori, del país, però més enllà d'aquí, doncs, també et veus obligat doncs, a treballar amb farines aragoneses de qualitat, que existeixen, i franceses.
I amb aquesta aposta heu recuperat el mercat del pa, les vendes de pa?
Bueno, vam fer una aposta clara per lo que era la qualitat i no la quantitat.
El pa de qualitat,
exacte,
que té un preu.
Exacte, té un preu i un cost. I val molt d'esforç i sí, doncs, qualsevol feina, si dediques l'esforç i el sacrifici necessari, tard o d'hora dona fruits. I en aquest cas, en el món del pa, doncs, la gent val a dir doncs, que ho agraeix doncs, trobar un pa de crosta, un pa de molla, o un pa més àcid, o més dens, o menys dens, o peculiar tot en les seves formes i gustos.
Hem estat parlant del pa, perquè és l'origen de Parés, però el Marc és el pastisser. Com definiries la teva pastisseria? Tot el que surt de la fleca pastisseria Parés.
Bueno, no sé, definir-la potser no em tocaria a mi, no? Definir la feina que jo faig, però jo el que miro de fer, doncs, és una pastisseria honesta i que sigui fidel als seus orígens, no? Més enllà de la... més enllà de l'evolució que pugui tenir cada ram, no? Però, d'entrada, respecto els tempos, respectem les matèries primes, respecten les normes bàsiques de la pastisseria, i a partir d'aquí, doncs, hi ha 40.000 mons per treure el cap i innovar.
Clar, és que parlem de brioixeria, de pastisseria, sí, de xocolata,
clar,
també.
Clar,
és que toques moltes tecles.
On s'acaba la fleca i on comença la pastisseria? Això encara ningú m'ho ha sabut respondre mai.
És una frontera complicada.
Exacte, és una frontera complicadíssima. Vull dir, però tant és així que també despista a nivell administratiu que no sàpiguen ni sàpiguen dir on comença un, on comença l'altre.
Clar, un croissant?
Què és?
Què és?
Fleca o pastisseria?
Clar. Si va farcit de xocolata...
Però és una massa fermentada.
Val.
Llavors, clar, aquí ja entra en una batalla molt, molt, saps? O...
Clar, però com artesà, com a ofici, toques totes les trecles, tots
correcte,
els pals.
Correcte.
Xocolata també.
Correcte.
Que deu ser tot un món a part.
Exacte, és un altre ofici. És un altre ofici.
El de xocolater.
Correcte, correcte. Sí, per això em va sorprendre allà un any que em vaig presentar, ja fa anys, el millor jove artesà de Catalunya, presentava una feina feta amb pa, amb pastisseria i xocolata, que és les tres branques que domino, no? I mal m'està dir-ho, però que amb certa solvència. I només em van dir, una vegada presentat el treball, em van dir que només valia una tercera part del treball, que o fleca, o pastisseria, o
xocolata.
O xocolata.
No podia anar junt.
No podia anar junt, saps? Vull dir,
i això no correspon al dia a dia.
I clar, perquè ho toques tot. Vull dir, i no pot ser que, saps? Vull dir, perquè tot això ho tinc a la botiga.
Clar.
Llavors, clar, aquestes coses despisten i desorienten i veus que l'administració va un pas enrere de com està el carrer, no? Vull dir, perquè dius, no entens certes lleis, normes, o digue-li, no sé... No trobo la paraula.
Sí, però... sí, és una mirada sí. Poc realista,
sí, exacte,
no? A l'ofici.
Sí, sí.
Marc, ens deies que tu vas decidir formar-te, mm-hmm. vas viatjar, però com va anar això que vas dir a mi m'interessarà la pastisseria, o va ser la família que ho va proposar?
No, va ser d'una manera natural.
Sí?
Sí, sí. Llavors, clar, bueno, a part de la feina que he fet, li deia a un senyor que ja no hi és, que es deia Pere Rafeques, que era el gerent d'una casa doncs, que treballàvem amb ells, de fred, de coma, i que era d'aquí Sant Martí, doncs, i el meu pare es van fer bons amics i van dir, aquest noi me l'enduc a França. I així va anar.
I a tu et va estar bé? Quina edat tenies?
No, i ara que n'he piat, ja en tenia, que t'havia de tenir 22, en tenia.
Ja t'havies curtit a l'obrador a casa?
Sí, ja tenia una primera presa de mides de lo que és a casa, jo des dels 17 que treballo a casa. Als 17 anys vaig deixar els estudis i vaig dir, pare, dic, jo em vull quedar aquí a casa i allà no trobo el meu lloc. En canvi, aquí sé que és el meu lloc.
I aquest ha estat el teu lloc.
Correcte, sí.
Convençut de l'aposta que vas fer.
I tant, totalment encertada.
I a França vas descobrir un altre món o tampoc és tan diferent del que fem aquí?
Bueno, ara potser ens hi apropem una mica, però quan vaig arribar allà, sí.
Se't va obrir un món.
Sí.
I com portaves el francès, per cert?
Bé, vaig tenir la sort, doncs, que per aquells anys de la vida, a l'EGB vaig triar a fer francès i va anar estupendo. Sí, mira, va ser una sort. Abans de marxar vaig anar a casa de la Neus i em va fer un...
La Neus Franzi, un express.
Un express, exacte. I l'únic que quan vaig arribar ja amb un obrador, clar, no en tenia ni idea de l'argot.
Clar, tècnic.
Clar, però bueno, sapiguent l'idioma bàsic, doncs bé, va anar molt bé, sí.
I a França què aprens, bàsicament?
Home, bàsicament aprens a tenir una mirada realista de lo que són els oficis. Estimar-te a tu com a artesà, cosa que ara mica en mica es va recuperant, però en aquells anys estava molt menys tingut.
Molt denostat, no, l'ofici?
I tant, totalment, inclús a dia d'avui, no? Penso jo que encara hi és bastant. Vull dir que ens queda un món per córrer, en aquest sentit. Saps? Ens queda un món per córrer. A nivell educatiu, a nivell de tot, bueno, saps? Oficis nobles o de primera necessitat que no tinguin...
Un reconeixement.
Estudis propis, com a tals, reconeguts per l'Estat. Sí, poden dir, hi ha mòduls, no sé què. No és una cosa ben rumiada, ben feta. I allà és un altre món, allà. Ja som metiers.
Exacte. Ens traiem el barret, no?
No, és que és així.
Sí,
saps?
Sí.
Vull dir, i els veus treballar i ballen amb la pastisseria, ballen amb la xocolata, ballen amb les masses, ballen amb els obradors que vaig tenir la sort d'anar. Era fantasia pura quan jo vaig arribar allà. Dic, que m'he estat perdent jo, no? Que despistats que anem, vull dir, a casa i a Catalunya.
Però ara consideres que hem escurçat molt distàncies.
Prou-tes. No gaires, però... És a dir, Catalunya és el que és per la seva proximitat amb França, desenganyem-nos. Abans parlàvem... Catalunya porta un avantatge a Espanya bastant gran, sí, però és per la proximitat amb França i perquè els grans pastissers que hi ha hagut a Catalunya tots han passat per l'escola francesa. I és així, vull dir, Catalunya és el que és amb la pastisseria per la proximitat amb l'Estat francès.
Què és el millor i el pitjor del teu ofici de pastisser? No sé si hi ha matinades, també, com els forners.
Sí, hi ha moltes de matinades, evidentment. Soc de l'opinió que quan s'obre s'aixeca la persiana tot ha d'estar a punt ja. I això vol dir que hi ha una feina prèvia i un sacrifici previ i un matinar. Però matinar no és una cosa que...
No ho portes malament.
No, tampoc em mereix.
Són molts anys, també.
Sí, exacte, suposo que és això, no? Són molts anys i no ho porto gens malament, no.
I què és el que més t'agrada quan estàs a l'obrador?
Què és el que més m'agrada? Jo disfruto molt, doncs jo què sé... Clar, disfruto molt anant a veure el meu germà, l'obrador, el pa, i veure aquell obrador en dansa. Que em recordo quan vaig arribar a França i veia aquells els pastissers que ballaven dintre l'obrador, no treballaven, estaven ballant amb la feina. I doncs anar a l'obrador, que no és el meu propi de pastisseria, sinó el del meu germà, i veure doncs, que ballen també, doncs és... Vull dir...
Màgia.
Sí, és sensacional.
I la teva creació, de la que et sentis més orgullós?
La meva creació del que em senti més orgullós.
Sí, pot ser una que facis cada dia, com els teus croissants, no ho sé, o alguna de més especial.
No ho sé, allò... N'hi ha moltes de satisfaccions, perquè llavors m'agrada molt fer un bombó, m'encanta, i una tarta de viatge o un croissant m'encanta. Més que l'estrictament pura pastisseria, que sigui un pastís, o que també m'agrada molt, però que m'agrada més de tot és la pastisseria, diguéssim, entre cometes, seca, entre cometes, no? Tartes de viatge, o croissant, no és pastisseria seca, però pastisseria fermentada, la xocolata m'encanta, el que és el bombó, el trobo fascinant, el bombó. Vull dir, l'estructura, la complexitat que té, els estudis que hi ha enrere, les formulacions, és meravellós, no? M'agrada molt, que a diferència del pa, estudiant molt pots arribar a una lògica, però amb el pa has de tenir una intuïció que amb la pastisseria no cal tenir, no? Amb el pa has de dir, ostres, avui noto més humitat, avui noto més fred, avui aquesta farina aquest any arriba més seca, aquesta farina necessita més aigua, no necessita més aigua. Ostres, ara treballem en càmeres de fermentació controlada, que això ens permet doncs aixecar-nos més tard i començar enfornant, però aquesta càmera de fermentació potser el paràmetre no és el que li va bé, perquè la massa, el ferment aquest doncs no tira gaire i necessita un ajut i necessita una mica de calor.
I la pastisseria és més exacta.
Exacte, correcte. Sí, és...
Pots dominar-la.
Sí, llavors ja és o un do innat o bé cada dia prova error i treballar i polir.
Escoltant-te, aprens cada dia, no? Segueixes aprenent.
Jo, escoltant, sí, jo m'encanta aprendre. Sí, sempre que podem ens mirem d'ampliar els coneixements i de formar-nos, no? Vull dir, anem a estaix, vull dir, a l'INVP de Rouen o al Consell de París, o, vull dir, és qüestió de no sé, és simplement natural, no? Que t'agrada i necessites més. I llavors és una miqueta saciar el coneixement,
aquestes,
no?
Ànsies.
O de veure algú que dius, ostres, ai, com ho he fotut, això?
Jo vull saber-ho. Ho haig de fer, això.
Clar, vull dir, perquè si t'agrada la feina i a més te l'estimes, ja, vamos, ja fas el completo.
Última pregunta. Estem a prop de Setmana Santa, suposo que és una de les puntes dels moments importants. Ja estàs immers de ple en aquestes mones, en aquestes figures de xocolata?
Sí, i tant, sí, ja estic immers. I comencem el mes de febrer. L'1 de febrer, com a tard, s'ha de començar la Pasqua, perquè, clar, és una feina molt laboriosa, totalment artesanal, i, clar, vol molta cura i molt de mimo, i pensar molt bé com presentaràs la Pasqua cada any. Per norma, cada professional agafa un camí amb el que és treballar la xocolata, no? Tothom la treballa d'una manera molt, molt concreta, més enllà de la matèria prima, que nosaltres la matèria prima apostem sempre per la número 1, no? Treballem amb la millor gamma de cobertures de xocolata que hi ha actualment al mercat, però més enllà d'això, doncs, tothom té una firma, té un traç, no? I nosaltres la Pasqua per cada any, sempre des de fa molts anys, ja la pensem només en forma d'ou. I a partir de l'ou, doncs, hem de rumiar què farem. I nosaltres cada any tractem l'ou d'una manera diferent, sense que deixar que sigui l'ou. I sobretot el que ens agrada més de la xocolata és que llueixi amb el seu estat natural. Què vol dir això? Que tot el que puguem fer ho farem abans de mullar la xocolata. Una vegada s'ha mullat la xocolata, per nosaltres està prohibit tocar-la. La xocolata, tal com ens ve de les plantacions d'origen, de les millors plantacions d'origen, doncs ja mirem de no...
Manipular-la
en excés, exacte, i de presentar-la al client tal qual és. Llavors que quedi una xocolata brillant. No ens agraden les xocolates mates, no ens agraden les xocolates pistolejades, però això, cada un, això ja és cosa de cada professional.
És la seva firma.
Exacte, això és cosa de cada professional, però nosaltres entrem la xocolata com una cosa màgica, no? És excepcional. Llavors mirem només de treballar-la el just i necessari per tal que li arribi al client tal com ens arriba a nosaltres. I llavors doncs, ens agraden doncs, les peces de xocolata que siguin brillants, que trenquin bé quan te les menges, que inclús a vegades pots notar les làmines que hi ha de les passades que fas a cada motllo. Vull dir, ens agrada aquest tipus de xocolata. I de fa uns anys, aquest any també, el Pepe, l'Andrade, el pintor, doncs fa uns traços, no?, a segons quines peces de xocolata. Doncs aquest any també doncs, ha fet uns traços en uns altres llocs que no són els ous, però que
aviat descobrirem,
que,
no?
Exacte, que faran el punt de llum de l'ou, no? Vull dir, sí. I això, doncs, donar tot aquest valor afegit a el que és la xocolata, ens encanta.
Sí, acabem sí. aquesta conversa amb el Marc Parés, sí. reiterant aquesta felicitació per haver estat distingit com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya i donant-te les gràcies per la passió que hi poses i com defenses aquest ofici tan preciós. Gràcies, doncs, Marc.
Gràcies a vosaltres per donar-nos una altaveu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Y cuando fue que la primavera no habló, no dijo que si la lluvia nunca hay una flor. Cada vez que me paseo por el barrio, ya no veo necesario mal de amores o mal fario.
El tiempo que me queda, tranquilita yo quiero estar.
Avui 1 de març comença la primavera meteorològica, així que ens acomiadem amb Lola Indigo i La Plazuela, i aquest La Primavera posem així punt i final aquest divendres que ha estrenat el mes de març. Bon cap de setmana.
Cuando yo ya no pueda estar más. Se me va.